Vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui volem dedicar el programa a les llibreries que celebren el seu dia. Són les 6 i 5 minuts. Andrea Sánchez està al control tècnic. Benvingut tothom. Maria Cuenet, llibretera i conductora del nostre espai de llibres, dedicarà la secció d'avui, òbviament, al Dia de les Llibreries, i per això escoltarem la relació que tenen amb aquests espais un caramull de dones de la nostra cultura. Després continuarem celebrant aquesta efemèride entrant a la llibreria mediterrània d'Eivissa. Però abans, Cristina Llorente, com cada setmana, es parlarà d'arquitectura. Comencem.
L'Aviador. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I avui al Paisatge Invisible parlam de teatre que parla d'arquitectura i també d'espais que s'obren al públic. Cristina Llorente, com estàs?
Bones tardes, molt
aquí
bé.
Aquí has desplegat tot el programa de l'Open House que arriba, de fet ja ha arribat, ja ha començat, no?
Sí.
Aquesta cinquena edició.
Ahir se va inaugurar i avui han començat ja ses activitats. I de fet, jo venc un poc preparada, no?
Per aquest
Open House. Amb un hula-hop.
Els oients, evidentment, no te volen, però estàs amb un hula-hop.
Però és que no només un hula-hop. Avui duc un bolso que pareix una Mary Poppins, perquè, a més del hula-hop, que evidentment no m'hi cap a dins el bolso, duc una massa, duc piquetes de càmping, duc trapillo... I duc tisores, no? I perquè duc tot això dins el bolso. Perquè estan preparant un taller que farem precisament dissabte en el marc de l'Open House, dissabte de matí en el Parc Krakowiak. No sé si encara queda qualque plaça disponible, però mirau-ho, perquè jo crec que serà ben divertit. A més, amb aquests elements ja destapa tota una sèrie.
Promet molt, sí.
Sí, sí. I bé, com deies, sí, volia comentar una mica aquesta obra de teatre de l'arquitecte, que vaig poder anar a veure aquest cap de setmana en el Teatre del Mar, i que xerra de sa vida i sobretot de sa mort de Josep Ferragut, de l'arquitecte Josep Ferragut, no? Que jo crec que és el gran desconegut del món de l'arquitectura de Palma i de Mallorca, no? A mi ara, te deia, no? Me va aparèixer una obra una miqueta agosarada, no? Per un poc el gir de guió que proposa en aquesta mort que sabem que va ser una mort controvertida, no? Perquè en el final...
Bé, i mai del tot aclarida, no?
Exacte, perquè se va arribar... Bueno, la versió oficial, diguem, se va atribuir a la homosexualitat de Ferragut, de fet això se conta a sobre, però bé, hi ha moltes veus que defensen que aquesta mort va ser provocada per totes les incomoditats que generava la manera de pensar i la manera de fer de Ferragut com a arquitecte, que eren maneres de pensar, per altra banda, que igual mos haurien anat bastant millor, no? Perquè Ferragut era un arquitecte que defensava moltíssim la modernitat, però des de la conservació i la posada en valor d'allò que teníem a Mallorca. De fet, Ferragut, a més d'arquitecte, va fer cine, va fer fotografia, i ja va il·lustrar en aquells anys 60 com aquest inici d'esboom turístic que presagiava una lenta mort, diguem, sobretot per les costes de Mallorca, i així ha estat, efectivament, no? I per tot això, i per aquestes idees que proposava, per exemple, recordem que va estar com a arquitecte municipal de Pollença i va formar part de l'equip redactor del Pla General de Pollença, diguem que molestava a molta gent, la manera més conservadora que tenia de, o la manera més proteccionista que tenia de cap a la costa i de cap a l'urbanisme, no?
Però hauria d'haver tingut molt de por de perquè algú amb interessos contraposats, diguem, als seus, decidís eliminar-lo, no?
Bé, no sé si por de, però estant com a arquitecte municipal tenia propostes, no? I en certa manera sí tenia aquest por de decidir, no?, sobre els municipis. Clar, a sobre el que se fa és encetar com aquest meló de que pot ser, no?, Gabriel Alomar, el seu amic Gabriel Alomar, el seu col·lega Gabriel Alomar, estàs de qualque manera involucrat, no directament en sa mort, però sí que sapigués que qualque cosa bruta hi havia i que hi havia molta gent interessada en fer desaparèixer Ferragut. I clar, això m'ha parecer bastant agosarat perquè no sé si té moltíssima base documental.
No l'havia sentit, aquesta teoria.
No, la veritat és que no.
L'home que era més, o se diu, o sembla que era més possibilista, més pragmàtic, si vols, per aquells temps que corrien de transformació, d'anar cap a esprema aquesta gallina dels ous que no han deixat d'esprema fins avui.
Clar, i molt més desenvolupista,
i
no?
I més en desenvolupista, clar, sí.
Basta veure el pla d'en Alomar, no? Afortunadament, Domènec se va desenvolupar, Domènec se va executar una petita part de la reforma que tenia, que proposava Alomar pel centre històric, no? Que recorden que és l'avinguda Jaume III i, bé, poquet més, no? Però si realment s'hagués executat tot, tindríem un centre històric ben diferent de Palma.
Uh-huh. Idò, aquesta controvèrsia que és veritat que s'hi posa a l'escenari en l'obra que s'ha estrenat, com tu ben dius, al Teatre Alma aquest cap de setmana, escrita per Ramon Cerdà, dirigida per Rebeca del Fresno, interpretada per Txen Garcinuño, i aquí som recordant l'equip artístic, que a més ho fa molt bé, també a Caterina Lorda, amb Xisco Segura i a Miquel Àngel Torrents. En tot cas, des del punt de vista teatral, és recomanable, i teniu l'oportunitat de veure-la també aquest cas de setmana que ve. Ja si me deixes acabar una mica la figura de Ferragut, independentment d'allò que va envoltar la seva mort, si finalment fins i tot, podien donar per bona la teoria de l'infart, no? que alguns s'hi apunten, vull dir que... clar, te faig la pregunta al contrari. Si ell hagués continuat vivint i poder imposar o diguem que ficar les seves idees, la seva filosofia arquitectònica, hauria canviat molt, diguem, els paisatges que hi transitava?
No sé si molt, però si hagués hagut més figures com Josep Ferragut, potser el camí hauria estat un altre, no? Jo estic pràcticament segura que hauríem arribat més o menys en el mateix punt, perquè els interessos sempre han estat molt més forts que els interessos privats sempre han estat molt més forts que les polítiques, que la política en aquest sentit, i vaja, crec que hauríem arribat un poc en el mateix punt. Però sí que, tanmateix, Ferragut va deixar un llegat importantíssim i superinteressant d'arquitectura. Com deia, és el gran desconegut, perquè s'ha parlat molt més d'altres arquitectes, però de Ferragut, a part dels edificis més coneguts, com pot ser Gesa, que torna a dir que li falten 10 pisos, sempre aprofita.
Si no són 10, un parell més. Jo m'apunto en aquesta teoria.
Però, apuntada a Gesa, per exemple, això que dèiem, no?, d'aquesta posada en valor del patrimoni i d'aquest respecte per les preexistències, no?, perquè en el cas de Gesa, per exemple, el fet de que estigui col·locat en la façana llarga paral·lel a la mà és precisament perquè la centrada a Palma no tapi la seu, no? Després tenim Sigles i de la Porcíncula, que també és un edifici ben conegut seu, i altres manco coneguts, doncs podrien ser les escoles
de... És preciós, la Porcíncula, si teniu ocasió de visitar-la.
Sí, sí. Les escoles de Sant Josep Obrer, o l'escola de Sant Gotleu, que és un edifici per jo interessantíssim. A part d'això, bé, de la reforma, la rehabilitació del Calvari i, com dèiem, del Pla General de Pollença, no? Però crec que és un arquitecte que val la pena aprofundir una miqueta en la seva obra i bé, bussetjar una miqueta en tot allò que va fer, perquè realment era molt innovador i, com deia, va deixar un llegat ben interessant.
Molt bé, parlant de l'Open House, arriba la 5a edició, ja ha arribat, ja és aquí, se desenvoluparà fins dia 16, s'afegeixen edificis que es poden visitar respecte a edicions anteriors. Anem a fer un repàs, Cristina.
Jo destacaria els edificis nous, perquè sempre, bé, que, repeteixen qualque, se repeteix qualque edifici que mai està de més tornar-hi o conèixer-lo, doncs, com van ser el Parlament, no? la Fundació Miró, però enguany crec que hi ha edificis nous molt interessants i que jo no podré anar a veure, perquè justament obrin en el moment que jo estiré fent el taller. Però si teniu oportunitat, jo destacaria molt dos edificis en concret, que són els Terreno, se diu Terreno Barri Hotel, el nom és discutible, però el Terreno Barri Hotel, que està a l'Avinguda Joan Miró, i el Centre de Salut de Sant Ferriol, que són edificis que estan fets completament amb estructura de fusta. I criden molt l'atenció aquest hotel que deia del Terreno, quan vas passar Avinguda Joan Miró, tot d'una te ven els ulls, no? Aquesta gran estructura, perquè és molt diferent a tota la resta d'edificacions, sí, que l'envolten. I en el cas del Centre de Salut, també crec que és interessantíssim que s'apliquin aquest tipus de solucions a edificis públics, no? I equipaments públics, sobretot per aquesta manera de construir, que sempre deien que bé, que convé que vagi a rebaixar aquestes emissions de carboni de sa construcció i que s'apropi més en els cicles naturals, no? També destacaria l'Associació Girassol, que és un altre edifici, sí, nou, que per de fora no té anar, no? Perquè es tallen a la carretera de Manacor, en el final, quasi a la rodona de Can Blau, però que té una sorpresa meravellosa de dins, que és aquella pati de mansana, sí, no? que s'ha reinventat i s'ha convertit en un gran jardí, que això és el que hauria de passar en tots els patis de mansana.
Amb els edificis que l'envolten, no? Edificis de darrere, dels costats, però és veure que és un espai, un pati que dona molt d'aire, no? En aquella construcció. I sí, he tingut ocasió de visitar-lo un parell de vegades per un projecte que tenc en Girassol, i la veritat és que també me va sorprendre molt la primera vegada quan entres en aquest edifici, que no t'esperes aquest llum, no? Que dius, d'on surt aquest llum? I efectivament, d'aquest pati. També se pot visitar, dius?
Se pot visitar, se podrà visitar. Mira, concretament, diumenge a les 11 i a les 12, aquest sí que va amb inscripció prèvia, heu de mirar les inscripcions perquè s'acaben superràpid, però també recordar que se pot anar a llista d'espera un poc a provar sort, eh? Sí, sempre hi ha molta gent que en aquestes coses gratuïtes s'apunta i llavors
no compareix.
Per tant, sol entrar bastanta gent que estigui en llista d'espera o que vagi allà a fer cua. Però això és una solució que, per exemple, a Barcelona s'ha adoptat des de fa molts anys, no? Aquesta transformació dels patis d'illeta en grans parcs o en zones de trobada o en zones infantils.
Horts, fins i tot.
Horts, també. I que va en aquest camí que sempre hem de permeabilitzar la ciutat, també, no? D'afegir-hi vegetació i d'afegir-hi aquest sol permeable que mos fa tanta falta per baixar la temperatura i per absorbir els grans aiguats que cada vegada tenim més.
I hem parlat dels edificis nous que es poden visitar per primera vegada en el marc de l'Open House, dues o tres recomanacions, diguem, ja clàssiques, aquests edificis que per aventura ja han comentat l'any passat, quan van parlar també de l'Open House, però que val la pena, no?, acostar-s'hi.
Bé, jo crec que el Museu de Mallorca, per exemple, que d'ahir precisament se va fer la inauguració, allà mos varen contar que, bé, també apareix com a informació en el mapa, que s'obriran dos espais que no s'han obert mai, que és un aujub i una torre, i jo crec que sempre, tot i que... O sigui, que sempre és molt divertit, no?, conèixer aquests racons d'edificis que potser ja has vist diverses vegades, però que sempre amaguen aquests raconats secrets, no?, i que són mals de veure si no te'ls obrin per una ocasió així, no? Bé, després destacar el Palau del Consell i el Parlament, que són edificis absolutament meravellosos, i que tenen unes escales fantàstiques, ja sabeu que som molt friqui de les escales.
Sí, sí.
I bé, això, anar en aquests dos edificis sempre és ben interessant, i a més, bé, quan sabeu, cada any hi ha un equip fantàstic de guies, que a més a mi m'apareix molt xulo el fet de que molts no tinguin a veure amb cap de l'arquitectura, no? Que sigui gent de diferents disciplines, o gent gran jubilada, o mestres, o bé, gent que en el final té diferents interessos i que te van contant l'edifici a partir precisament d'aquests interessos, no? I d'aquests punts de vista diferents, que crec que això és una de les coses que fa aquest festival molt ric i molt interessant, no? Aquests diferents llenguatges i aquests diferents idiomes, entre cometes, que te pots trobar en el festival.
Alguna recomanació més enllà de les visites a edificis, d'aquestes activitats que també formen part de l'Open House?
Sí, per exemple, diumenge s'obrirà Son Busquets. Diumenge podrem visitar Son Busquets, aquest projecte que du tantíssima coa, que a mi em fa especial il·lusió per anar a ficar el nas allà i poder-me imaginar un poquet com acabarà tot allò si és que en qualque moment acaba aquest projecte, no? Però crec que és una visita recomanable. A part d'això, bé, hi ha visites del patrimoni industrial de Pere Grau, hi ha una visita en el nou passeig marítim de Palma, que sabeu que s'ha inaugurat ahir, no?
Se va
inaugurar. Tenim visites pels hostalets, Son Rapinya, Sindioteria. Crec que això també és una cosa ben interessant, no? Que l'Open House mos mostri i mos doni a conèixer aquestes barriades que normalment no anirem a passejar, no? I que tenen moltíssima història i moltíssima cultura i moltíssim valor social que crec que val molt la pena conèixer i que l'Open House mos dona aquesta oportunitat.
Idò, ja sabeu, des d'avui mateix, des d'ahir, de fet, que va començar tot fins de diumenge, moltíssimes activitats, moltíssims d'edificis que podeu visitar a diferents zones de Palma, inscripció prèvia per assegurar-vos aquesta visita comentada. Moltes gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres.
La setmana que ve més.
Molt bé.
Vinga.
TV3 Ràdio és entreteniment.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Galerada, amb Maria Cuenet.
Sí, sí, 22, continuem a l'Aviador, espais on el temps queda suspès, punts de trobada i comunió, llims on perdre el conill, refugis que ens fan més humans i, per tant, més contents, i, per tant, més humans, i, per tant, més contentes. La galerada d'avui va dedicada al Dia de les Llibreries.
María me pregunta qué es una librería para mí. Bueno, este audio tiene un poco de trampa porque me he escrito la respuesta. Después de darle unas vueltas, una librería de barrio es algo que es 100% bueno, sin duda. Si hay librerías, las cosas van bien. Y además, lo que respecta a mí, me dan paz. Porque lo tienen todo. El futuro, el presente y el pasado de algo maravilloso que siempre quiero, que son los libros. Ya para acabar, que son mi vicio y mi oficio.
I des de Fàbia Gargiulo hem demanat a ella i moltes creadores, dones de la cultura, que ens diguin què és una llibreria per elles, i és el primer tall que m'ha sentit. Com estàs, Maria Cuanet?
Molt bé.
Ens sentirem molts, però clar, l'he acomiadada i en realitat li volien demanar també a ella, Cristina Llorente, òbviament dona de la cultura, quina relació tens a la llibreria, si tens alguna que hagis visitat al arreu del món o aquí de vora que t'agradi especialment, fins i tot qualque anècdota que te vinculi a elles. No sé.
Bé, quan m'has demanat això, que m'has dit, te faré aquesta pregunta després. Abans que llibreria m'ha vengut en escap una biblioteca, que és la biblioteca de les Escoles Pies, de les Escoles Pies de Madrid,
sí.
Que estic super frustrada perquè no he pogut entrar mai. O sigui, sempre que hi vaig està tancada per qualque motiu i sempre m'he quedat com a darrere els vidres, així, amb el nas aferrat en el vidre, volent entrar allà i seure-me a qualque taula i llegir un llibre allà de dins amb aquella cúpula meravellosa que té, no? I això és aquesta imatge que me ve, bueno, no tant de llibreria, però sí de biblioteca. Llavors, bé, ja que som a Madrid, m'encanta sempre passar per Tipos Infames, que també tenen una zona de vins, i xerrant també de biblioteques, per la biblioteca del Retiro, que em pareix també un espai superguapo, no?
Que bé, alguna que hagis descobert o visitat arreu del món i t'hagis duit cap a casa, mancant el record, a la memòria?
Mira, recordo una de Londres, que no me demaneu el nom, tinc bastant facilitat oblidar els noms de les coses. Però que me va encantar perquè tota s'escala, una altra vegada s'escales, però està tota, té... tot bolles del món penjades del sostre, no? I crec que és una d'aquestes imatges que mos pot apropar una llibreria, no? Aquesta manera de viatjar arreu del món en un espai petitet, no? Dir també que m'encanten les zones infantils de les llibreries. M'encanta mirar els llibres infantils, me pareix que hi ha autèntics tresors de llibres infantils i pas bastant de temps a la zona infantil de les llibreries.
Molt bé, Ido, moltes gràcies per la teva aportació
al
dia de les llibreries. Gràcies, Cristina.
Bon,
ara sí, fins la setmana que ve.
Ara sí.
Maria, què és per tu una llibreria, a part del lloc on fas feina, clar?
Però això és un temple. Mm-hmm. És vera que ara la meva pròpiament s'ha reconvertit, no? Però quan entro a una llibreria que no és la meva, tota la vida que han entrat a una llibreria, mateix ha fet amb una biblioteca, com ha dit la Cristina, és un temple perquè és un lloc de pau, on estàs envoltat entre llibres, que per això és com una de les decoracions més guapes, una estanteria plena
Totalment.
De llibres. I és un món de possibilitats, també.
Les llibreries, ja ho he dit en la introducció, no era per fer un joc floral, és que jo perd el conill en les llibreries, jo perd la noció del temps. Perquè és una inversió, clarament, però em deix molt de dobbers, també, no? D'això que m'he de gestionar, no? Perquè és vera que compraria moltíssimes coses. I sobretot, no, crec que hi ha un àudio que escoltarem després que mos ho diu, no? Que és un lloc de pau, allà jo trobo la calma que no troba en el carrer o en molt de puestos.
Sí, i com que moltes vegades estan situades a ciutats, no? Tenim que hi ha un bullici exterior i de sobte entres a una llibreria i s'ha calmat.
Totalment.
Però això per jo és com un poc un temple, perquè quan entro a una iglesia me fa una mica la mateixa sensació.
I t'has sentit a Flàvia Gargiulo, dibuixanta, comiquera, dona de la cultura, i una altra, més, que és col·laboradora d'aquest programa, Nayuki Portas, que condueix, entre d'altres dones, donasses, els espais ara de dijous, a la postveritat, que ens diu això.
Per mi, una llibreria és un espai de relax, molt tranquil, on m'agrada molt passejar, però també alhora és un espai de nervis, perquè tinc com una emoció extrema de voler llegir tot, no? I de voler abarcar tota una lectura que sé que el meu temps no me deixarà poder-la disfrutar. Però, si més no, és... molt agradable.
Nayuki, dramaturga i directora teatral, també, a part de col·laboradora del programa. Llibreries que t'hagis trobat en el món, al teu voltant, o allà on sigui, que diguis, uau, quin lloc més especial, per allò que sigui, per l'arquitectura, l'ambient que trobes, els llibres que hi trobes.
A mi em passa com Anna Cristina, que m'anen més biblioteques. I maco, digui això. Però llibreries, mira, n'hi ha una a la ciutat de Suïssa d'on, bueno, d'on és mon pare, que és mig d'allà, que se diu l'Alises, que és una llibreria molt guapa, té moltíssimes vitrines, hi ha... És com està encerclada, pràcticament. Jo suposo que té qualque veïnat, ara no recordo bé, però jo recordo un espai quasi rodó, ple de vitrines, i amb molt de llibres grossos, d'aquests tipus Tasken, saps? Que se poden... Alguns molt grossos i guapos, i després també pues, tota la literatura que hi ha. A mi aquest espai m'agrada molt. I després a Barcelona... Però em sap greu perquè és una gran, però és la central és molt guapa.
La central de Barcelona és guapa, i la central de Madrid, fins que varen canviar fa un parell d'anys de seu, que se van posar allà davant, amb un local a peu pla, i ja està, només una planta baixa, però abans estava just davant i hi havia tres plantes, i la veritat és que també jo he passat moltes hores a la llibreria de la central de Madrid, i em sembla també un lloc molt xulo.
I per fer el contrapunt amb la central, hi ha una llibreria que se diu l'Aldarull, a Gràcia, que és una llibreria anarquista, que compartien local amb un grup de consum cooperatiu de fruiteria, per tant, era fruiteria i verdureria, per tant, jo la tenia molt a prop de casa nostra, i era anar a comprar fruita i verdura i mirar llibres, que damunt llibres que te trobes a poques bandes, no? Llibres sobre idees fora des marges una mica, i això també era una experiència molt xula. Sí.
Has dit que venies amb dades.
Venc amb dades,
sí. Vinga, les vull escoltar.
Quantes llibreries creus que té Palma, Rafael? Ho saps?
Vinga, deixa'm... No ho sé, però deixa'm apostar... 43.
30.
Només 30. I no m'agradaria que tingués 43.
30, el que passa és que jo diria més aviat 25, perquè 5 de les 30 són grans superfícies, que no ens agraden tant.
25, i de no són tantes.
No són tantes, però sí que són moltes si ho comparam amb quantes llibreries té per Forana.
Quantes?
9.
Un drama.
A Manacó n'hi ha dues, Món de Llibres i la Il·lustrada, a Inca n'hi ha tres, Espirafocs, Tot Llibres i Univers Literari, a Llumajor hi ha la Llibreria Roca, a Santa Maria, S'Estany, a Porta Colom, Can Amassot, i a Artal, a Lluna Paper. Si aquí qualcú pot abordar una dada més, que mos ho digui, digues tu.
La Falanix, la que dona en Antoni Nebrador, Vermell, que...
Call Vermell, veus?
El que passa és que per ventura Call Vermell està catalogada com a centre de ceràmica o de tallers de ceràmica, perquè també s'hi fan, o centre artístic, vés-te'n a saber, no? Però té llibres i més meravellosos.
I fa tallers de literatura i tot, vull dir, sí. És que jo aquesta l'he cercada perquè no me venia i he acabat vegent, perdoneu, he confós, vull dir, he vist que a Porta Colònia hi havia una i dic, pues serà aquesta? Pues no.
No, per la nit allà en el poble.
Molt bé. Però bé, proporcionalment és fort entre Part Forana i Palma la diferència.
Jo no sé la capital, per exemple, europea, que pot tenir més llibreries, però així, diguem, de primera ullada, de les que he visitat, París crec que estaria... Però, per exemple, a Dublín hi ha bastantes, també, per proporció, no sé. No sé si tens una idea de quina pot ser la ciutat que amb més llibreries de...
Ni idea. No m'ho he demanat mai, això, la veritat.
I després no m'has demanat, però jo t'ho dic. Hi ha llibreries que me semblen temples, també, però més per allò que... per l'estructura, per l'edifici en si mateix, sí. Sinó per allò que contenen. Jo som un fanàtic dels viatges, ja ho saps. Hi ha una llibreria a Barcelona que és Altair, també mítica, sí. Que també és agència de viatges, que jo, si no trobes allà una referència, ja sigui guia, llibre, relacionat amb el teu destí, és difícil que el trobis. I després Desnivell, a Madrid, que també du molt d'anys, també en el centre... i que és una llibreria més amb un caràcter, una personalitat molt especial. No? Jo
I Desnivell és més de muntanya, no?
Bueno, en principi sí, però tenen un poquet de
tenen
tot.
Tenen de viatges, també.
Sí, bastant de viatges, sí. I és una llibreria també molt, molt xula, no? Des del punt de vista estètic i de més. I després he visitat llibreries, per exemple, a Buenos Aires, que són autèntiques meravelles, des de la llibretera o el llibreter... que de cop i volta te pot convidar una media luna, que diuen ells, que són els croissants, les discussions, converses que es produeixen allà de manera espontània. Mm-hmm. És un ambient molt xulo, per exemple, en el barri de Sant Telmo, en Buenos Aires, m'he trobat llibreries on també hagués quedat a viure, per exemple.
Sí, veus que l'ambient és diferent dins les llibreries de Buenos Aires que s'has d'aquí.
No pot passar res dolent d'una llibreria.
Això és veritat. Això és
veritat. Continuem escoltant companyes que volen celebrar nosaltres el Dia de les Llibreries, i en aquest cas és Aina Fullana.
Per mi les llibreries són un lloc de trobada i també un espai en què la ficció que llegim o escrivim se torna una realitat més tangible, més concreta. Jo com a lectora hi vaig a deixar-me endur i sobretot a deixar-me guiar pels llibreters i llibreteres, però també a descobrir els processos pels quals s'han escrit les obres, ja sigui escoltant els mateixos autors o comentant-ho amb altres lectors. I com a autora, les llibreries són aquest espai que me permet connectar més profundament amb els lectors.
Aina Fullana, escriptora, autora dels Dies Bons, que també la va dur al teatre amb dramaturga d'ella mateixa, amb en Joan Fullana, que ens ha volgut regalar aquest àudio. Més coses sobre llibreries, Maria.
Més coses. He xerrat de Mallorca, però no m'oblid dels nostres veïnats de Menorca. Hi ha 5 llibreries, 3 a Ciutadella i 2 a Maó.
Sí.
I a Eivissa n'hi ha 3. N'he trobades més, però són més llibreria-papereria. O més papereria-llibreria, perdona.
Avui xerrant amb en Vicent Marí, de Mediterrània, per acabar el programa, una d'elles.
D'Eivissa.
És que més temps dur.
Exacte, a Eivissa hi ha Hipèrbole, Mediterrània i Sa Cultural, i a Menorca va de llibres, Pau, Menorca 55, Espai 14 i Sa Catòlica.
Formentera no, crec que... Bueno, hi ha una, sí, hi ha una, hi ha una. I que m'es perdonin perquè més hem entrevistat a la llibretera.
I no, perdona.
És papereria i llibreria, també. I ara te diré el nom, però sí, l'hem reivindicat, també, el passat.
Clar que sí, clar que sí. I és que hi ha molt aquest fenomen de papereria i llibreria, que nosaltres mateixos, i una tenim una part de papereria, però crec que s'ha de distingir quan és més tipus estanc, papereria, i els llibres que hi ha són els quatre fenòmens editorials del moment, no? Quan és un establiment que se dedica realment a la curadoria, no? Que no només tindrà el que... No tindrà només els llibres d'aeroport, que diguem, no? Sinó que també hi ha una tria per part dels llibreters i les llibreteres per acostar uns llibres que pot ser... No, si no te'ls acosten a ells, és difícil que tu t'interessin, no?
Quina seria la teva llibreria perfecta, a part de Lluna, que és la que tens ara, i per tant és perfecta en aquests moments, només faltaria.
Justament, no ho és perquè ets la meva, però la meva llibreria perfecta.
O com seria, no sé, clar.
Ja.
Per exemple, necessitaries molt d'espai per ficar-hi tot allò que tu...
No, no.
No. Ja sabia que me diries que no.
No. Jo crec que perfectament, o sigui, vull dir, en el món ideal, jo la tindria un poble, perquè la ciutat me satura un poquet, la tindria un poble, tindria més espai per fer tallers, que nosaltres ja en tenim bastant, però més espai, donaria encara més espai en aquesta part de projecte cultural que té, que tenen, que han de tenir una mica les llibreries ara, per mi. I també tindria un espai més gran dedicat a arts, a cinema, a moda, a bé, tot, a fotografia, no?
Okay.
Que jo ara mateix li tenc, però és veritat que com que no surt i no tenc aquest públic, és bé, no ho puc pillar els dits, no? Que diguem,
clar,
vida,
tens
no,
allà...
No. I tenc 4 coses, però seria com... M'agradaria tenir un fons un poc més gran d'això.
Molt bé, Ido, continuem escoltant aquestes veus de dones vinculades amb la cultura que celebren amb nosaltres el Dia de les Llibreries, i en aquest cas és de Júlia Mèrida.
Mira, en Joan Margarit té un poema molt famós que diu "La llibertat és una llibreria". Jo sé que és un tòpic caure en aquests versos, però crec que en aquest cas són molt adients. Per jo, una llibreria és un lloc on puc ser jo i on he pogut ser jo des de petita. I és un lloc on trobar la calma, la tranquil·litat que moltes vegades hi necessitam i cada vegada tenim menys, no?, avui en dia. I també és un lloc on trobar i conèixer, evidentment, persones noves. Jo vaig a una llibreria, vaig a la meva llibreria del meu poble i com que conec el llibreter, si ell està parlant amb algú que jo no conec, però que, ai, mira, ell també se va llegir aquell llibre, tu també te'l podries llegir. I és un lloc de connexions, també. I, vaja, la llibertat és una llibreria, com deia Joan Margarit.
Idò, que guapo, és vera que és una mica així, diguem, oportú, però vaja, més que oportunista, vaja. Però és vera que la llibertat pot ser una llibreria, com diu en Margarit i na Júlia Mèrida, que ho recorda, i na Júlia Mèrida i na Eina Fullana, que han format part d'aquest experiment, experiència que s'ha fet avui, que ens contes ara mateix en què ha consistit, Maria, a propòsit d'aquest dia de les llibreries.
Si avui en el dia de les llibreries, el gremi de llibreters de Mallorca, han fet una acció, que és com convidat a gent del món de la cultura, o no fa falta, vull dir, gent que no són llibreters o llibreteres habitualment, a que venguessin a les nostres llibreries a fer de llibreters per un dia, no? I en aquest cas eren na Eina Fullana i na Júlia Mèrida, han estat a Drac Màgic, i les primeres que escoltàvem, na Flàvia Garjulio i na Lluca i Portes, han estat a Lluna fent de llibreteres.
I han estat avui de matí, estat amb elles.
He estat amb elles, sí, sí, molt bé.
Clar, a més, les dues tenen un carrete que no se l'acaben, no?
Clar, molt
bé. O sigui, interactuaven elles amb els clients.
Sí, i sobretot ens han recomanat també llibres que també he pogut passar per xarxes, no? I fer més que l'ofici d'atendre ja els clients, que també ha estat recomanem-nos un llibre, perquè això tothom que li agradi que ho pot fer, no?
Tu creus que hi ha llibreries, o millor dit, clients, lectors, anem a dir-li lectors, per cada llibreria, més o menys ho has dit un poquet, no?, la resposta anterior, quan te demanava per la llibreria ideal, però creus que som de proximitat, o sigui, vaig a la llibreria que tinc un poquet més a prop, de casa meva...
Jo crec que hi ha dos perfils una mica, és a dir, jo crec que hi ha moltes de llibreria de barri, perquè ets que tinc més a prop i ets que em fa servei, no? Tinc aquest... Necessito un llibre, vaig aquí, perquè ja sé qui són, no? I després hi ha la persona que li agrada també, que li agraden les llibreries, com qui li agrada, no sé com dir-ho. Bé, com nosaltres, no sé com dir, que li agrada, que disfruta, que veu altres coses més enllà dels llibres que hi ha, clar. I que és una persona que sí que se passeja i que no és fidel d'una llibreria perquè li agrada justament poder anar i també que, no perdem de vista, que cada llibreria t'ofereix coses diferents, no? Per exemple, l'exemple de la llibreria pròpia, no?, d'aquí a Palma, que ofereix només autores, dones i també una mica fora del circuit més tradicional de distribució. És a dir, cada llibreria té un segell en general i segons el que cerquis te serà més fàcil trobar una banda o una altra.
Jo m'ha estat fàcil al llarg de la vida arrelar en general perquè he canviat de lloc de vida, diguem, durant de residència, durant, bueno, diferents vegades, perquè, per exemple, m'han deixat jo me'n recordo na Ramona, que va obrir Àgora, per exemple, i va haver de tancar allà, de veure la Misericòrdia, una altra llibreria de llibres antics, però que també podies trobar coses d'ara, però jo sobretot cercava, bé, antics, o no tan antics, però llibres que no són novetats, no? I jo allà me vaig nodrir de llibres de cinema i de teatre moltíssims, no? Anava a comprar pràcticament cada setmana perquè eren de segona mà i estàvem econòmics, jo estava estudiant i eren ideals, no? I estava darrere allà del carrer Oms i també va tancar, vull dir, han anat...
Sí, aquesta és mítica, tothom en xerra de la gent de sostre d'Ant.
Sí, no? Gràcies, sí. Per dir-me. Està molt bé. No, però sí, és mítica. I també va tancar, vull dir que m'han deixat Literanta, que era la meva llibreria que d'ençà que va canviar i, bueno... en canviar de local, també van canviar amb altres coses, també diguen que me va deixar de qualque manera, i clar, m'acosta una mica arrelar en aquest sentit, m'acosta fins ara.
Clar. És que jo crec que quan una llibreria tanca deixa orfes.
Sí, totalment.
Sí, sí. I bé, en part és guapo això, i en part és trist, no? Perquè... Jo crec que és un petit comerç que bé, li estan dedicant un programa, no? És molt més que això, una llibreria, no? I crec que això també a vegades és una trampa quan hi ha aquest somni romàntic, no?, de tenir una llibreria, de que sa part de negoci està molt camuflada, no? Però òbviament existeix per la seva subsistència de qualsevol llibreria, però que és un lloc on això, on s'intercanvien moltes idees, perquè tu connectes amb la gent a través d'històries, no te venen a comprar una camiseta que se posaran un dia o no sé, o que potser ni se volen posar. Un llibre és una experiència íntima, per això, que després pots compartir. però que comença com algo íntim. I quan una persona te compra un llibre que tu dius aquest llibre és una passada, jo no em puc estar a dir-li, ostres, que bé que has triat, saps?
Perquè,
és com, i ja aquí has connectat d'una manera que no connectaries d'una altra banda.
Sí, és una connexió més bastant més íntima d'allò que, sí, que mos pensam.
I que els clients també, quan tu, ja aquests que venen sovint, no?, i veus el tipus de llibres que estan comprant, acabes entenent totalment la seva línia i surt un llibre i penses en ell i diu, què li agradaran en Ramon, perquè clar que li agradarà, sí, la seva línia.
Idò, Neina Riera, companya, escriptora, companya d'Iva Teresa i escriptora, poetessa, també es diu això del dia de les llibreries.
Bé, per mi les llibreries són llocs on els ulls se te perden, no?, i comences a mirar totes les novetats que hi ha d'aquella setmana o d'aquell mes, la selecció que fa cada llibreria, no?, que sempre tenen com criteris particulars segons una mica l'estil de cada llibreria. A mi m'agrada anar a diferents llibreries perquè segons quin llibre m'agrada comprar-lo a segons quin lloc, però bé, sí que es veu que intenta anar a les llibreries que tinc més apropat. I són llocs on t'hi pots passar molt de temps, no? Però com que avui en dia anem tots tan atrafegats, normalment jo ja hi vaig ja amb una idea en el cap i tampoc tinc molt de temps com per fixar-me en altres coses, que és una mica fa pena perquè te podries deixar sorprendre, no? I anem tan atrafegats que a vegades no destinem temps a això, a deixar-me sorprendre per algun llibre que estigui allà en una vitrina, en un aparador o en una taula i que pugui ser interessant.
Aine Riera, que també ens ha acompanyat avui, i Marta Pérez, col·laboradora d'aquest programa, també ha fet tallers, ha participat en converses en Catimallà sobre literatura i cinema, i ella condueix precisament la secció de cinema d'aquest programa. Escolta'm, Marta.
Hola, som na Marta i aquest àudio el faig de camí a Rata Corner, llibreria que avui m'atendrà com a llibretera durant una horeta per celebrar el Dia de les Llibreries. I és que aquests espais són com els cinemes, els teatres, les sales de concert, són portes obertes al món de la cultura. Santuaris per a la gent que trobam en la cultura, el nostre refugi, el nostre entreteniment, la nostra manera d'entendre el món. Allà no només es compren llibres, sinó que se xerra de llibres, d'autors, de novetats, de clàssics i de com la cultura millora la nostra vida. Així que llarga vida a les llibreries, als llibreters, als llibres i a Rata, que si després d'avui encara queda llibreria, haurà complert el meu somni de guanyar-me la vida venent històries, encara que sigui només per una hora.
I dona Marta Pérez, que també mos ha deixat també aquest àudio ingeniós. Què més cosetes de llibreries?
Poc més que segueixin i que seguim.
Per suposat.
I que
arribin a 43, per què no?
I que arribin a 43. I que n'hi hagi algunes que per això pues, deixin de participar a Sant Jordi, però aquí ja entrava una altra cosa. Ses grans, òbviament, no ho pots sentir.
Sí, tampoc fa falta. No?
No fa falta, no?, tenir el Corte Inglés a Sant Jordi ni la
Casa de Llibres. No fa falta comprar llibres,
no
fa falta comprar llibres en aquestes grans superfícies.
No fa falta, però bueno, serà una
lluita. Com un tracte tan impersonalitzat.
Sí, serà una lluita que seguirem fent i ja està. Però no, que estic molt contenta de que s'hagi celebrat per fi el Dia de les Llibreries amb una mica de cara i ulls, perquè crec que és una data que no celebraven molt i enguany nosaltres sí.
I ja han creat el precedent.
Exacte, ara cada any.
De tal manera, nosaltres parlem de llibres i de llibreries cada dia.
Nosaltres ho celebrem cada dia. Nosaltres ho celebrem cada dia, sí.
I per celebrar-ho també, el darrer tall, el darrer àudio és de la nostra companya Araceli Bosch, que fa entre avui i demà cada dia en aquesta casa i que més juga molt en les paraules i juga molt bé. I es deixa un àudio també molt guapo. Maria, gràcies.
A tu, Rafael.
Com esteu? Feliç Dia de les Llibreries. Som Araceli Bosch. No sé si tinc una llibreria especial. Jo crec que totes les llibreries són especials, petites o grans. Totes tenen alguna cosa màgica que les fa diferents, l'ambient, la tranquil·litat. Jo crec que quan entres dins una llibreria te baixen les revolucions. I si a més topes amb un bon llibreter o amb una bona llibretera, tens la conversa assegurada. Es veu que jo penso que hi ha una llibreria que per jo va ser molt referent, que va ser Literanta, que és una llibreria que existeix, que està a prop del carrer Sol i del carrer Montición i del carrer Fortuny, quan era justament en el carrer Fortuny que se va inaugurar com un espai de llibreria, de cafeteria tan gran. M'apareixia un lloc fantàstic on perdre's. I sí que la tenc molt en el record com era i com és, perquè fa poquíssim que hi vaig tornar a entrar la setmana passada mateix a comprar un llibre. Qualsevol llibreria és magnífica. I crec que una de les coses que no podem deixar perdre és el temps de triar un llibre, de tocar-lo, per suposat de llegir-lo. I si hi ha una cosa que a mi m'encanta tenir a casa meva és molt de llibres, molt de llibres, i crec que mos donen també aquest espai de tranquil·litat i d'imaginació. Feliç dia a tots.
I de 6 i 49 minuts i acabam, no podia ser avui d'una altra manera, a una llibreria avui.
Lletres Ràdios, formació.
IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Dimecres encalentirem motors en l'emissió de Xiu Xiu a partir de les 8 del vespre des de l'embalat de la plaça d'Espanya. I dijous, tot s'opira. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials dins les 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
tenim
sí,
el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Ni feta aposta perquè ha caigut justament en dimarts, i dimarts és el dia que nosaltres en dedicam en el darrer tram del programa a entrar bé una biblioteca o bé una llibreria. Avui toca llibreria, aprofitant que és el dia d'aquests espais i anant cap a Eivissa, Llibreria Mediterrània. Vicent Marín, Vicent, com estàs?
Hola, bona tarda, com va?
Que me deies que tenies clients, afortunadament, que tenies clients que justament ara estaven demanant-te coses.
Sí, bona senyal. Sí,
bona senyal, crec que sí. Com estàs celebrant aquest dia, Vicent?
Bé, normalitat. Vull dir, sí que avui es considera que aquest dia és llibreries, però bé, tampoc no hi ha molt d'arrelament. Sí que és veritat que nosaltres celebrant més altres dies, com pot ser el dia Sant Jordi, però aquesta data d'avui, bé, haurien potser de fer més promoció i dar-li més, més autoritat.
Clar.
Però bé, igualment la gent... El dia a dia sempre hi ha clientela i avui és un dia especial. Sí, és veritat que sí.
Jo crec que és veritat que per aventura ha costat arrencar un dia tan especial, però que a poc a poc se pot anar consolidant. No? Jo crec que el Gremi de Llibreters està intentant també visibilitzar-ho de manera distinta, que s'anoti més, precisament, no? Que és el dia, que és el dia de les llibreries. Quines són les darreres novetats que t'han arribat? A partir de setembre ja sabem que hi ha una eclosió, efervescència, no? De títols que arriben. Que és allò que destacaries?
Bé, jo destacaria, per exemple, en català. Hi ha molta varietat. Jo podria dir els noms de Nalaia Vilaseca, que ha tret un nou llibre, un thriller de misteri que es titula L'Odol de l'aigua, o na Gemma Ruiz, que es va fer més coneguda o més famosa amb un títol que es deia Argelagues, i sí, que ara ens ofereix Una dona de la teva edat. Bé, o na Núria Cadenes, que sempre publica coses molt interessants, i ara ha tret una novel·la que ha estat premiada amb el Premi Proa de Novel·la, sí, que titula Qui salva una vida, Per tant, hi ha varietat, si mateix, sí. I a nivell de Balears també hi ha molta producció literària, que sempre s'ha de destacar. Aquí a Eivissa és una mica petita, però es publica molt.
Es publica molt, senyor. Qualque títol eivissenc, de qualque autor o autora que vulguis destacar?
Com, per exemple, d'en Pere Vilàs. Ell investiga sempre temes històrics i ens ha oferit ara un llibre que va presentar fa una setmana aquí a Eivissa, que es titula L'artilleria al segle XX i els avions caiguts a les Pitiuses durant la Segona Guerra Mundial, que això és un treball inèdit, no té gaires precedents i sempre ens ofereix això, una visió històrica de moments importants a Eivissa.
Dèiem, Vicent, que bueno, a setembre arriben moltes novetats i ja comença pràcticament, no sé, a principis de desembre, fins i tot abans, un poquet després, per aquesta campanya de Nadal, que afortunadament també serveix a les llibreries per treure bastant de títols, perquè crec que també afortunadament se continuen regalant llibres, no?
Sí, sí, així és. I cada vegada, quan s'atraca les dates de Nadal, es fan encara més aviat. Penso que estem ja dia 11 de novembre i hi ha gent que vol ser previsora i ja estan preparant aquestes festes de Nadal amb molta antelació. I, de fet, fa una estona aquí he tingut un representant d'una distribuïdora, dies passats també venien representants d'altres distribuïdores, ja oferim tot allò que poden entregar-me, on poden servir de novetats de cara a aquestes festes de Nadal. Vull dir, hi ha molta antelació, ja s'estan preparant aquests dies de Nadal. I això és bo. Això és bo també a nivell comercial, a nivell de barri. Nosaltres som una llibreria de barri i això també fa moure molt la seva comunitat, de la qual nosaltres formem part. Bé, fem una feina de dia a dia i intentem sobreviure.
Vicent, ja per acabar, te deixo que continues venent llibres, però sí que te demano qualque recomanació més enllà de les autores i títols que has dit, i no té per què ser novetat, però per aventura qualque autora que hagis descobert darrerament o qualque títol que per la raó que sigui te faci ganes recomanar als oients.
Jo potser destacaria poesia.
Molt bé.
Que sempre em ve de gust la poesia. I, no sé, podria dir-vos un llibre que és Quatre costats, d'Antoni Marí Muñoz i Toni Moreno, que té un llibre de poesia, són poemes molt delicats, amb molta sensibilitat. És un autor eivissenc que viu fora d'Eivissa, a Barcelona, però és una prosa poètica molt interessant i molt ja... És un autor contrastat, té una trajectòria ja bastant llarga, però no em deixa mai de sorprendre i en aquest cas sempre és agradable veure una novetat com és Quatre de costats, d'Antoni Marí.
Ja es posia sovint, no? Supos que sempre tens un parell de títols a les mans.
Sí, sempre. Sí que és veritat que és un gènere que a nivell comercial no és dels punters, però és que sense poesia no hi ha literatura. Quasi podem dir que és la base de tota literatura universal. És imprescindible.
I demà, què té amb aquesta frase, també per acabar de celebrar el dies de les llibreries, sense poesia no hi ha literatura. Vicent Marí, no fluixis, perquè feia un recompte així ràpid de Maria Cuenet, amb la nostra col·laboradora, deia Eivissa, pròpiament té tres llibreries com a tal, una d'elles és Mediterrània, l'hem de cuidar molt i hem de continuar llegint i comprant llibres. Moltes gràcies, Vicent Marí.
Gràcies a tu.
Vinga, una frase molt gran. I de música de John Bibiloni, que manca el programa d'avui amb un tema, una cançó que es diu precisament Gran Literatura, Great Literature en anglès, a la música mallorquí, que ens regala també aquest tema per acabar de celebrar aquest dia tan especial. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies, Naina Sureda i tot l'equip d'informatius actualitzant tot allò que està passant en la jornada d'avui, i que l'aviador torna demà a les 6. Andrea Sánchez ha estat el control tècnic. Vagi bé.
El propietari del